Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Tot un plaer. I anem a xerrar d'unes quantes coses. Algunes que ja es veien venir, Que ja es veien venir i que realment el pensament és en quin moment hi haurà una reacció davant de tot això que tenim a sobre. I per on vull començar, avui tindrem una part molt des del punt de vista sanitari, des del punt de vista de salut, La primera enfada i la segona dona esperança. Mireu, he posat aquest ordre, Culpa meva. He posat aquest ordre. Primer, enfadarem a la gent amb una qüestió que ja es veia venir i després donarem esperança per acabar amb un bon sabor de boca, hombre. I la veritat, per començar a enfadar-nos, no és una qüestió d'una cosa nova, sinó és una qüestió que ja es veia venir. Faig referència a la llista d'espera per operar-se a Catalunya. Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la llista d'espera més llarga per operar-se. Per exemple, en traumatologia hi ha prop de 46.600 persones. I un total de totes les persones estem al voltant de les 198.000 persones a llista d'espera. Per què això és avui notícia? I per què enfada? I per què es veia venir? Primer, és notícia perquè han sortit aquestes xifres i es posen de manifest. Segon, perquè han augmentat, la llista d'espera. I tercer, perquè és una cosa que ja es veia venir, perquè no és la primera vegada que en parlem. I d'aquí hi ha una qüestió que comencem a mirar i dius, és que hi ha de tot aquí darrere, Yolanda Canales, com estàs? Bon dia, benvinguda, bon divendres.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, amb les llistes d'espera, i jo estic comentant que és una cosa que es veia venir.
Sí, es veia venir i... I és que, clar, és la segona comunitat autònoma, tu ja ho apuntaves, amb més llista d'espera per operar-se.
La primera és Andalusia.
Sí, prop de 200.000 casos. Catalunya és la que té prop de 200.000 casos. A força distància ja hi apareixen Madrid, amb poc més de 80.000 persones, i València, amb unes 51.000. El conjunt d'Espanya, el sistema públic acumulava 853.000 persones en llista d'espera quirúrgica, a data 31 de desembre. Si analitzem el cas català amb més detall, destaca no només pel volum global, ja ho dèiem, sinó també per la distribució per especialitats. La traumatologia, efectivament, concentra el gruix més gran de pacients en espera, amb gairebé 46.600 persones, fins i tot per sobre d'Andalusia en aquest cas. La segueixen la cirurgia general i digestiva, amb més de 41.000 casos. També presenten xifres rellevants la ginecologia, l'angiologia i cirurgia vascular i la cirurgia pediàtrica. En totes aquestes àrees, Catalunya encapçala o se situa entre els territoris amb més pressió assistencial. I en l'àmbit estatal, les diferències també entre especialitats són notables. La cirurgia plàstica, mira, en aquest cas és la que acumula més demora, amb una mitjana de 269 dies d'espera. Per darrere hi ha la neurocirurgia i la cirurgia vascular. Però més enllà d'aquestes xifres, també ho deies al principi, aquest conjunt d'indicadors apunta una pressió estructural sobre el sistema sanitari, especialment a Catalunya. Quantes vegades hem dit que la sanitat està pensada per la Catalunya dels 6 milions?
Sí, sí.
Aquest mantra ja s'ha quedat enrere.
Anem cap a la Catalunya dels 10 milions.
Estem en els 8.
Sí, sí.
Doncs clar, si mantens la mateixa estructura i pràcticament els mateixos recursos per atendre 6, 8 milions de persones, doncs el drama està servit, no? Que per aquí també van les coses.
Clar, després pensem, i això no pot tenir una solució des de l'administració. Nosaltres tenim uns administradors, els nostres estimadíssims polítics, que són els encarregats de posar solució, prevenció a tots aquests tipus de problemes. Evidentment, el problema el coneixen. Si ho coneixem nosaltres, el primer el coneixen ells. Per què no es pot fer res? Perquè ja sabeu, i em permeteu, i això ja és opinió, que algun dia podem obrir telèfons i generar aquí un debat entre tots, és una qüestió d'interès general. L'interès general fa molt de temps que ha desaparegut de les nostres vides i de la nostra societat. Això és interès general? La sanitat? Clar, evidentment. Llavors, si és interès general, per què no es posen tots mans a l'obra? És una qüestió de que la feina de polític, en aquest cas i d'administrador, fa molt temps que ha deixat de ser política. Ara ja és una feina. I ja sabeu que els que tenim una feina intentem defensar la nostra feina i el nostre lloc de treball, per sobre de moltes coses. I és el que passa a la política. M'hi agarro a la silla. I una de les conseqüències de que no hi hagi un augment per contrarrestar aquest augment de població i els serveis públics són els pressupostos. Des de quan no tenim pressupostos a Catalunya? Aquesta és la mà de tots els corderos, en qüestió pública.
Mira, des del 2023.
Mira, des del 2023.
Des que Pere Aragonès era president de la Generalitat.
Des del 2023. Doncs aquí està la qüestió capdalt de moltes coses relacionades amb el tema públic. L'aprovació de pressupostos. Tu vas allà i dius, mira, és que tenim una llista que és indecente, que hi ha persones que moren esperant ser operades. Llavors, diuen, és que no hi ha dinero. Bé, en parlem de tot això amb el senyor Juan Manuel Domínguez, que és secretari de la Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris d'UGT Serveis Públics Catalunya. José Manuel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Ostres, i la llista d'espera va en augment. Hi ha motius per això? Perquè cada cop... On està l'arrel de tot el problema? Si és que hi ha una arrel.
Jo crec que una arrel sola no. És evident que és un problema multifactorial, però a l'arrel és la falta de dotació econòmica i de projectes dintre del món sanitari. És evident que la població ha incrementat, parlem de 2 milions de persones, parlem de Catalunya,
Sí.
Durant aquesta darrera època, i els serveis públics, i en concret la sanitat, no han incrementat amb aquest volum. Per tant, és evident que això suposa un problema gran.
Clar, aquest augment de població significa una saturació, una tensió més si no augmenta en proporció a l'augment de la població. Seria això, bàsicament, no?
Clar, al final, més malalts, més metges, més hospitals, més infermeres, i donaríem la solució. Si no, al final estem fent un coll d'ampolla, és evident.
Però això té ara mateix alguna solució? A part de... La solució seria contractar més personal, però clar, un metge no es forma de la nit al dia, no?
No, és complicat. Ja no només un metge, qualsevol professional sanitari, per tenir certa experiència i si volem mantenir la qualitat del Servei Català de Salut, que jo crec que amb això, per molt que puguin dir que està deixant una mica, segueix en excels, és evident que porta temps. Porta temps i planificació. No podem arreglar-ho d'avui per demà, és impossible.
Clar, després quan entrem en qüestions de personal, hi ha un que hi ha molts professionals que es formen aquí a Catalunya però després marxen fora perquè les condicions d'altres comunitats són més atractives que les de Catalunya.
Sí, ja no només les d'altres comunitats, sinó també les de l'espai europeu. És evident que aquí hem de pagar els professionals com toca, tenim professionals de primer nivell, per això se'ls rifen fora aquí també, i per tant passa tot per poder donar condicions laborals dignes i al nivell d'altres llocs per poder-los mantenir aquí, és evident, sí.
Clar, quan parlem de tot això, quan hi ha una cua o una llista d'espera tan bèstia, com... Suposo que es prioritza per gravetat, o com va el tema? Perquè llavors entrem en un modus d'urgència de guerra, pràcticament, no? Per el que estigui més greu que vagi passant.
Bueno, evidentment, clar, el criteri mèdic ha d'estar per damunt de tots, clar. I l'urgència n'és un claríssim. Vull dir, no podem passar per davant alguna persona que no necessita de manera urgent qualsevol mitjà sanitari per davant d'una altra que ho està necessitant per raons de vida immediata, de salut. Per tant, sí, clar, evidentment, acabem prioritzant aquelles coses que han d'anar primer, i això fa que algunes encara endarrereixin més aquelles que no tenen tanta urgència.
I des d'un punt de vista dels sindicats, l'administració està per la labor d'intentar posar una mica de solució a tot això?
Bueno, l'administració li costa. que tenim un problema clar, que són els pressupostos,
sí. Ja
comencem per aquí. Si no hi ha pressupostos, sempre estan acabant dient que no poden incrementar serveis perquè no tenim diners. Això és un peix que es mossega la cua, però és veritat que això no ve d'ara. Això és un tema que els sindicats venim recordant temps rere temps. S'ha de posar més diners, hem de pujar el PIB, el tant % del PIB per sanitat per aconseguir tenir una sanitat al nivell i mantenir-la al nivell que tenim, i això no passa.
Ja, és que el tema de llistes d'esperes i d'aquesta situació, a més, és una qüestió, com tu molt ben dius, que ja no ve d'aquí, que ve des de fa molt de temps. No sé si hi ha hagut temps per reaccionar. Parlo des de l'administració davant d'aquests temes, perquè és una qüestió que igual no, jo tampoc sóc un expert, però ja semblava que és una qüestió que es veia a venir, tipus crisi de l'habitatge, tots tres quarts del mateix. No sé si és una qüestió de que quan hi havia possibilitats no tampoc es va fer res, però també per qüestions polítiques.
Bueno, al final aquí suposo que hi ha una mica de tot, no? Sí que és veritat que en aquest país hi ha una cosa que es diu el pacte de salut, que, o el model català de salut, que es va votar el seu dia per unanimitat i aquest no l'ha volgut modificar ningú. Potser s'hauria de començar en algun moment per aquí, potser no, no ho sé tampoc, perquè no hi ha entrat al detall, però és veritat que solucions, jo entenc que es podien haver buscat, sí que és veritat que hi ha hagut coses pel camí. Poso, per exemple, la pandèmia, que és veritat que va ser un punt d'inflexió perquè allò va ralentitzar moltes coses durant molt temps i encara arrosseguem una part d'allò, també s'ha de dir, no? Si no, no seríem justos, però sí que és veritat que manca de recursos i d'alguna manera es podia millorar la planificació, sí.
Doncs, senyor José Manuel Domínguez, de la Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris d'UGT Serveis Públics Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions molt amables.
Gràcies a vostès.
Gràcies bon per dia. Bon dia, gràcies. Torno a recordar la xifra, 1900, no, perdó, 197.768 persones a Catalunya. Estem parlant de xifres a 31 de desembre del 2025, quan es tanca l'any. Andalusia per davant de Catalunya, Catalunya seria la segona, la primera seria Andalusia amb 199.950 persones i el conjunt d'Espanya estaríem parlant de 853.509 persones. Bé, és el que podem tenir. De totes maneres, no ens ha donat temps a fer la xerrada, no ha estat possible tenir-la en antena, però si parles amb associacions de pacients, el que et diuen que aquestes dades que es donen de 121 dies de mitjana al conjunt d'Espanya, doncs que no són xifres acurades, que el temps és més llarg, que no estem parlant només d'aquests 3-4 mesos. No, no, estem parlant de més, possiblement, de més mesos. Bé, és una qüestió que la realitat sigui per un costat... és a dir, és pitjor o molt pitjor, bàsicament, Cap de les dues qüestions millora, Ja les xifres oficials són dolentes, imagineu si anem a les que parlen d'associacions de pacients que estan allà a la trinxera esperant. Doncs encara la qüestió empitjora encara més. Bé, he dit una cosa al principi, que parlaríem d'una cosa que enfadaria, que aquesta és la primera, és una realitat que ja teníem a sobre, però després que també xerraríem de coses que donen esperança. I és el que farem ara. Farem coses que donen esperança i que és una bona notícia. Perquè, clar, sempre estem donant aquí males notícies. És que donar males notícies és molt fàcil. Només cal rascar una mica i tens 50.000. Però i les bones? També hi ha bones, I en parlarem d'una molt bona. Perquè avui, arrenca Catherine. Què és Catherine? Catherine pot sonar una mica allò de Catherine Hepburn. Una mica relació amb Hollywood, aquella gran actriu, no? Catherine Hepburn. Però no, Catherine és el nom del primer assaig clínic amb pacients que tenen tumors sòlids. En aquest cas parlarem concretament de tumors de mama sòlids. I per què és innovador i per què tanta atenció davant de tot això? Perquè és la primera vegada que es fa, i comença un assaig en fase 1, és a dir, comença a fer-se un assaig en humans, en persones, d'una teràpia CAR-T. Les teràpies CAR-T són teràpies, immunoteràpia, és, per entendre's de manera simple, és entrenar el teu sistema immunitari perquè ataqui el càncer. I això, evidentment, té menys efectes secundaris que una quimioteràpia, per exemple. Malauradament no es pot fer amb tots. Però per això és tan important, perquè els tumors sòlids són molt difícils d'atacar. És molta esperança, i hi ha molta esperança davant d'aquest assaig que comença avui a Barcelona. En parlarem això de seguida, aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, precisament amb el doctor que porta tota aquesta investigació, i ens ho explicarà molt bé. Però abans, com teniu el vostre cor? Mira, sense voler, hem arrodonit tot en qüestions de salut. És que, afortunadament, tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja ho saps, ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Han trigat 10 anys. Són 10 anys de recerca d'una nova teràpia CAR-T, que són teràpies que utilitzen el teu sistema immunitari per combatre, en aquest cas, tipus de càncer. L'ha desenvolupat el Bio, la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, en col·laboració amb l'Hospital del Mar Research Institute, l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, i arriba per primera vegada una d'aquestes teràpies en un assaig clínic de fase 1, sobretot perquè són tumors sòlids. Es diu Cacerin, i en parlem amb el doctor Joaquín Arribas, que és investigador del Bio i director de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, per entrar i intentar explicar de la manera més planera possible en què consisteix aquesta teràpia que comença avui el seu assaig a fase 1 i per què és tan important. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por la llamada.
Gracias por atendernos. Bueno, vamos a intentar entender esto porque, ostras, suena muy bien además llegando a este tipo de primer ensayo clínico. Primero, ¿qué es una terapia, Carte? Explícanos.
Es un tipo de terapia que consiste en obtener las células de la sangre del paciente, las células inmunes del paciente, las que nos defienden de cualquier infección, y modificarlas en el laboratorio para dirigirlas contra células tumorales. Ah. Y una vez modificadas, reintroducirlas en el paciente, de modo que dirigimos el sistema inmune del paciente contra las células tumorales como si fueran una infección por un virus.
O sea, es una reeducación artificial, por decirlo de alguna manera, del sistema inmunitario.
Totalmente, es exactamente eso. La reeducación consiste en modificar genéticamente las células del paciente para que tengan esa capacidad de reconocer las células tumorales.
Y una vez se reeducan esas CAR-T, ahora entramos a hablar de Cacerin, pero es que esto se me vienen preguntas a la cabeza, ¿sabes? Entonces, una vez se reeducan estas células, ¿ya es para siempre o no? ¿O una vez desaparece ese tumor, ya vuelven a un estado anterior?
No, suelen ser terapias que duran bastante tiempo, por así decirlo, para siempre. Lo que se genera es una memoria.
De acuerdo.
Cuando todos sabemos que cuando pasamos el sarampión,
sí.
No volvemos a tener el sarampión, y eso es porque tenemos memoria en el sistema inmune. Pues también en esta terapia frecuentemente se desarrolla memoria, de modo que si volvieran a aparecer células tumorales, el sistema inmune las eliminaría.
De acuerdo. Se empieza este ensayo en fase 1 de Catherine, que ese es un primer ensayo clínico con una de estas terapias, Carte, que estabas explicando, para tumores sólidos HER2+. Explícanos esto, tradúcelo a algo así. ¿Qué son este tipo de tumores?
Actualmente se sabe que el cáncer no es una enfermedad, son como 200 enfermedades distintas. Por ejemplo, cáncer de mama, hay distintos tipos de cáncer de mama, probablemente más de media docena.
De acuerdo.
Uno de ellos se denomina, esto que has mencionado, se denomina HER2
¿sí?
positivo. Es un subtipo que es aproximadamente uno de cada 5 tumores. De modo que cuando una paciente va a un hospital con un cáncer de mama, lo primero que hacen es tomarle una muestra del cáncer y analizarla para saber qué subtipo es. Este subtipo HER2 positivo, como digo, es aproximadamente un 20% de los tumores y tiene un tipo de terapias específicas. Y nuestra terapia va dirigida contra estos tumores. No solo ocurre esto en cáncer de mama, lo que pasa es que en cáncer de mama es probablemente los que tienen una frecuencia superior de ese tipo tumoral, pero hay otros tumores positivos para HER2 positivos,
sí,
con unas frecuencias menores. Por ejemplo, en cáncer de colon, pues en vez de ser uno de cada 5, es uno de cada 20, uno de cada 25.
O sea, que hay otros...
Que también tienen esta misma.
O sea, sí, habría otros tumores sólidos con este tipo HER2 positivo.
Eso es.
De acuerdo. O sea, principalmente se dirige al cáncer de mama porque es más frecuente, en este caso, que exista este tipo de tumores sólidos.
Exactamente.
Caray, bien, cuando hablamos de fase 1, ¿qué resultados esperamos o en qué consiste esta fase 1 del ensayo clínico?
La fase 1 es una vez que hemos desarrollado una terapia nueva, un nuevo fármaco, que en este caso son las propias células del paciente modificadas, es la primera vez que se usa en humanos. Esa es la fase 1. Y el objetivo fundamental es mostrar que la terapia es segura. Las terapias en general, ninguna es inerte. Todas tienen peligros potenciales. Y en la fase 1 es cuando se hace una escalada de dosis, se empieza por dosis muy bajas y se va subiendo la dosis, de modo que nos aseguremos que no hay ningún efecto secundario. Ese es el objetivo fundamental de una fase 1, es decir, esta terapia es segura. Un objetivo secundario, por supuesto, es intentar que beneficie a los pacientes ya incluso en esta primera vez que se tratan los pacientes. Y ese es el objetivo secundario que esperamos mostrar, y así lo indican todos nuestros resultados preliminares, que es una terapia muy segura y que además es eficaz, es el objetivo secundario. De modo que esperamos ver respuestas antitumorales en esta fase, aunque sea tan temprana.
Joaquín, ¿cómo ha cambiado la lucha contra el cáncer en sus distintas variantes desde que se descubrió las terapias con células del sistema inmunitario? La terapia CAR-T, que es la que nos explicabas antes.
Sí, la verdad, empezó aproximadamente hace algo más de 10 años a usarse la terapia y ha sido este tipo de terapia CAR-T ha sido muy efectiva en algunos tumores hematológicos, en algunos tumores de la sangre. Y de hecho, ahora mismo se tratan muchos pacientes con este tipo de tumores con terapias CAR-T. Pero sin embargo, cuando se intentó en tumores sólidos, los resultados no han sido tan buenos en los últimos 10 años. Ha costado mucho. Y lo que hemos desarrollado nosotros y otros grupos en el mundo son CAR-Ts mejorados de siguiente generación que son más complejos que los que están funcionando para tumores de la sangre y que se están probando ahora en este tipo de ensayos. Y este es un ejemplo de nuestro CAR-T. En realidad es un CAR-T, como digo, complejo, que tiene dos maneras independientes de atacar las células tumorales y que creemos que eso va a aumentar la eficacia en tumores sólidos que son más complicados de acceder para las células del sistema inmune que los tumores hematológicos.
¿Qué diferencia hay entre un tumor hematológico y un tumor sólido?
Los tumores hematológicos son los que afectan a las células de la sangre, de modo que las células cancerígenas las tenemos en el torrente circulatorio. Los tumores sólidos son los que se generan en los órganos, tumores de mama, tumores de colon, son, por así decirlo, sólidos, son masas. Un tumor hematológico está por todo el torrente circulatorio, no tiene unas masas determinadas.
Pues espero que este ensayo vaya muy bien y que llegue a los resultados que todo el mundo espera, o que vosotros esperáis, y que sea un exitazo. Doctor Joaquín Arribas, investigador del BIO, profesor de ICREA y director del Instituto de Recerca del Hospital del Mar. Oye, muchísimas gracias por habernos explicado de una manera tan sencilla y tan simple una cuestión tan complicada y que ha llevado tanto tiempo a investigar. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Y no és per a menys. La veritat és que són d'aquestes notícies que donen esperança en que tard o d'hora cada cop més tipus de càncers doncs seran perfectament curables per molt avançat que puguin estar. Bàsicament és això, no sé si nosaltres ho acabarem de veure, però a la velocitat que van cada cop, la velocitat d'aquest tipus d'assajos i d'aquestes teràpies ha augmentat. I l'esperança... Avui en dia, quan parles amb els professionals del sector i els investigadors, està molt posada en l'ajut que pot donar la intel·ligència artificial, mireu, una aplicació positiva d'aquesta eina, a l'hora de fer recerca i trobar maneres i formes. És una d'aquestes esperances que hi ha i d'aquesta aplicació molt positiva en la salut de l'IA a l'hora d'analitzar dades, sobretot, d'analitzar aquestes enormes quantitats de dades que són capaces d'analitzar la intel·ligència artificial. Però el tipus de teràpies i maneres d'atacar malalties des de que va entrar en joc i dins del partit la immunoteràpia és una d'aquestes qüestions que donen molta esperança, que donen molta esperança. En aquest cas, parlaven de la cèl·lula T adoptiva. Per això es diuen CAR-T. És teràpia de cèl·lules T, que és una cèl·lula del sistema defensiu, adoptiva. Això que vol dir? Que la preparen, com molt bé ha explicat el doctor, per atacar aquest tipus de càncer. Però després estan les vacunes, que també utilitzen, que estimulen una resposta immunitària, o inhibidors de punts de control, que també seria una teràpia d'immunoteràpia, no? Que bloquegen, que fa aquesta teràpia, és bloquejar proteïnes determinades doncs perquè que impedeixen doncs, que el sistema immuni ataqui. De fet, les cèl·lules són llestes, i les cèl·lules del càncer són llestes, i el que busquen és que no els ataquin. Doncs en aquesta qüestió hi hauria una proteïna que fa que el sistema immune doncs, passi de llarg i no les consideri enemigues, doncs aquesta teràpia d'immunoteràpia doncs, fa que aquesta proteïna desapareixi. És una autèntica meravella i per això dic, quan tenim xerrades així, són xerrades d'esperança davant de tot això. Va, que de seguida també parlarem d'esperança i parlarem amb Dream de Mal. Ens explicarà una història dura, però també carregada d'esperança i d'ajuda, carregada d'humanitat. El cas és que Dream Nepal presenta la seva quarta nit de l'humor dilluns per ajudar aquests nens, els nens del Nepal que han nascut a presó, que han nascut innocents a presó, fills de mares que estan complint condemna. De seguida en parlarem d'això, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de seguretat. I ara m'adreço a comunitats de veïns, administradors, de finques, etc. Si vols més seguretat a la teva comunitat, amb Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, instal·len una càmera en quota tancada, sense despeses afegides. 40 anys, donant servei a comunitats de veïns. Una experiència que es nota. Entra al web digitalmantenimientos.com perquè la diferència és que no està en la càmera, està en el servei.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Tú toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Ese es un torero!
El niño de las monjas.
¡Bravo, Rafael!
Y Tarde de toros. El domingo a las 3:15 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Gracias!
Aquest proper dilluns, dia 20 d'abril, el Teatre Victòria es celebra la quarta nit d'humor per Dream Nepal. Dream Nepal és una associació benèfica que ajuda els nens que han nascut a presó, nens innocents que han nascut a presó, de mares que estan complint condemna. I és que la qüestió del Nepal no és la mateixa que tenim aquí, i això segurament ràpidament heu arribat a la mateixa conclusió. No acabo de dir res de que sigui, oh, que listo es el cruz. No, no, bàsicament és de fàcil arribada aquesta conclusió, no? El que ja no és tan fàcil és posar-ho tot per intentar ajudar aquests nens. Però això com va començar? Quina història hi ha darrere i què fa Dream Nepal? Doncs en parlem amb la seva presidenta i fundadora, la Marina Portabella. Marina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Què tal?
Té retorn a ajudar els demés? Jo aquí estava deixant anar el retorn d'ajudar els demés i no sé si estaries d'acord amb mi o no en aquest cas.
Sí, 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 total, m'ha agradat molt. Jo moltes vegades també ho dic que quasi és una feina egoista perquè realment reps molt més que el que dones, això segur, i tens una satisfacció enorme i acaba sent una mica el que deies tu. Sí, estic molt d'acord amb el que deies, que acaba sent quasi egoista ajudar els altres.
Marina, explica'ns una mica com neix Dream Nepal i quina és la vostra funció.
Mira, Dream Nepal neix arran d'un viatge que vam fer a Nepal. Vam descobrir que havien uns nens d'un orfenat ens van explicar que la mare i el pare estaven a la presó, vam anar a la presó, així molt ràpid, i vam descobrir que allà la llei que marca l'OMS, que és que els nens a partir dels 3 anys han de sortir de la presó, els nens que neixen dintre o que estan amb les seves mares, a partir dels 3 anys han de sortir. I a Nepal aquesta llei no es compleix per un tema religiós o cultural, si vols dir-li, perquè ells creuen en el karma, creuen que la persona que està dintre de la presó té molt mal karma. Llavors això fa... Ai, disculpa.
Tranquil·la, no, beu aigua si cal, eh? no hi ha problema.
Ja està, ja està.
Jo t'espero.
Acabo d'arribar ara de Nepal i allà feia fresqueta. I
ja has vingut, refredada has vingut.
Una miqueta. I res, això que et deia, que va, com que hi ha el tema del karma, allà consideren que està dintre la presó o està a prop o tenia a veure amb la presó, té molt mal karma, i per tant una dona que té els fills dintre, quan aquests nens surten, la família els repudia, tant la família com la societat en general. Per tant, aquests nens acaben anant a parar a orfenats públics, i com que des dels orfenats públics no es fan visites a la presó, la mare perd el contacte amb aquests nens.
Ostres, però pobres, estan pagant una cosa de les que no són culpables, vull dir, neixen innocents d'aquestes coses, però aquest concepte cultural es condemna.
És horrorós. També, d'aquesta mateixa manera, també hi ha el tema de les castes, que ara des del 2018 sí, sí, estan prohibides, però continuen, evidentment, fins que no passi una generació.
Clar, fins que no s'atregui tot aquest arrelament, és complicat.
Clar, llavors tot això és un tema cultural que és molt complicat de canviar i és molt difícil. Mira, el dilluns a la festa que fem al Teatre Victòria passarem un vídeo que hi ha el testimoni d'una mare que ja ha sortit i que ja ha recuperat a la nena, i aquesta dona explica que ella fa 10 anys que està fora de la presó i encara la gent la mira malament, li parlen malament, la maltracten... O sigui, és realment un tema molt, molt complex perquè ve de molt de dins, saps? I culturalment és molt difícil. Llavors aquestes dones es troben que quan el nen ha de marxar de la presó no el volen deixar marxar perquè anirà a un orfenat públic i, per tant, no la visitaran més i, per tant, ella els perdrà en aquestes criatures. Llavors els retenen dintre la presó. El jailor, com es diria, l'alcaide o el director de la presó, quan li diuen al nen toca sortir, si ella diu que no vull i el nen tampoc i ja hi ha un lío, doncs el director acaba dient vale, doncs que se quede i tu mateixa te'n fas càrrec tu. Això representa moltes coses. Vol dir també que per aquest nen no hi ha menjar i, per tant, la mare s'ha de repartir el grapadet d'arròs que li donen cada dia, se l'ha de repartir amb un fill o amb dos o amb els que tingui. I la situació per ella és molt complexa. Però, si tu et poses al lloc de la mare, entretenir-lo amb tu i que no vegi l'exterior, o que vegi l'exterior i donar-li la llibertat, però tu no veure'l mai més, és una decisió molt complicada, que jo no m'hi voldria trobar, sincerament. Llavors, nosaltres som un plan C molt xulo per elles, que és jo et cuido el teu fill mentre tu compleixes condemna. I no només el cuido, sinó que te'l porto a visitar cada mes i tens absolut contacte amb ells perquè els dissabtes les mares truquen a casa. En aquest moment tenim tres cases amb 20 nens a cada casa, un total de 60, i tots aquests nens tenen les mares, alguns el pare, però la majoria és la mare, que estan a dintre la presó, i llavors el que fem nosaltres és escolaritzar-los, que tinguin una vida normal i bonica, i que un cop al mes vagin a veure la mare els dissabtes truca, vull dir que ells no perden mai l'enllaç amb la mare, el vincle. Intentem molt que això no es perdi, perquè quan surtin i es retrobin, doncs tornin a tenir... O sigui, no es trobin dues persones que no es coneixen. Per tant, nosaltres, tot el temps que estan a casa, intentem que sempre estigui molt present la mare, que tot el que es fa d'activitat sempre sigui pensant en la mare. Si ara hem de fer un dibuix, doncs el fem per quan el mes que ve anem a veure la mare. I la tenim molt, molt present, de manera que quan aquesta mare surt, es troba amb un fill que està educat, preciós i que va a l'escola i que tot està bé, i el que coneix. O sigui, no es troba amb un fill desconegut al cap de molts anys. També et diré que molta gent ens pregunta, i aprofito i t'ho dic,
endavant,
que aquests nens, si per exemple nosaltres rescatem un nen que té 6 anys i està amb nosaltres, imagina't, 2 anys, al moment que la mare surt i se l'endú, nosaltres a tots els nens que han passat per casa nostra els hi garantim els estudis fins als 18 anys. És a dir, aquesta criatura estaria dels 6 als 8 amb nosaltres i a partir dels 8, nosaltres, quan la mare el recupera, nosaltres busquem a prop de la casa de la mare una escola, el continuem escolaritzant i ho paguem nosaltres, però ho paguem directament a l'escola. És a dir, no és que donem diners a les mares, sinó que fem un seguiment.
Aha,
de manera
entenc.
Que aquest nen fins als 18 mantingui l'estatus educacional que mantenia a casa nostra.
Entenc. Llavors, d'aquí neix doncs, aquestes nits que organitzeu, en aquest cas el Teatre Victòria, sí, que serà aquest proper dilluns. Les entrades on es poden trobar? El qui vulgui participar, com pot ajudar?
Sí, mira, per nosaltres aquesta festa anual és superimportant perquè és el moment de l'any on podem recaptar diners. La resta de l'any hem d'estar buscant-los i ens costa moltíssim, com a tothom, com a totes les entitats. Però aquest moment és un moment superimportant perquè és una empenta important per l'entitat. Llavors, això ho farem el dilluns 20 a les 8 en el Teatre Victòria. Des de la pròpia web del Teatre Victòria es poden comprar o també pots entrar a la nostra web de Dream Nepal i des d'allà també tens una fila zero, perquè si no pots venir però vols col·laborar, doncs també pots comprar l'entrada. I també hi ha una altra manera, que és que això alguns amics ho fan, que és que compren l'entrada, no poden venir, però ens l'envien a nosaltres. Llavors aquesta entrada nosaltres la donem a una altra fundació, que és la Fundació Ludalia, que s'ocupa del lleure dels joves. Llavors, en aquests nanos, que són nanos amb diversitat funcional, els hi regalem aquestes entrades que ha comprat algú altre i que no vindrà, de manera que no quedi cap butaca buida i que aquests nois en puguin gaudir i no es perdin aquestes entrades.
Mm-hmm. Doncs, Marina Portabella, presidenta fundadora de Dream Nepal, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i felicitats per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, us envio una fortíssima abraçada i gràcies per donar-nos suport.
Sempre és un plaer estar al costat de coses sempre amb un bon destí. Sempre és un bon què. Amb això, hi ha moltes reflexions, que entraríem aquí ja en profunditat, possiblement, quan parlem d'ajudar, no? Jo parlava precisament amb la Maria al principi de la xerrada sobre si té retorn ajudar d'aquesta forma els altres. I hi ha un retorn psicològic, sobretot, per començar, d'autosatisfacció importantíssim, que fins i tot si reflexiones sobre el per què ajudes i la satisfacció moltes vegades d'un autorretorn psicològic, fins i tot té un punt d'egoista, si em permeteu, Aquí estic una mica rizando el rizo, però té aquest punt que dius, ostres, estic ajudant per sentir-me millor jo mateix? És una mica donar una volta, però el cas és que ajudes, que aquest seria el que he fet més humà absolutament tot. Bé, tancarem arrere a Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia. I obrirem migdia parlant de la regularització de foranis, ja sabeu. Ahir ja en xerràvem perquè era el primer dia. Cues als llocs de regularització. I intentarem prendre el pols, però anirem cap a Lleida a veure com, més o menys, pot estar la situació i com ha estat a Lleida, com pot ser en molts altres llocs de Catalunya, com ha estat aquesta situació. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Agafo quatre cosetes i tornem de seguida.